Comunitat. El programa de la Federació d'Entitats Llatinoamericanes de Catalunya, Fede Latina, amb la conducció de Javier Bonomi.
Buen día, buenos días, bienvenidos a la comunidad del día de hoy, como siempre con nuestra compañera Alba Conesa. ¿Qué tal, Alba?
Buen día, Javier, muy bien.
Tenemos muchísimas cosas para el programa de hoy, ¿no?
Sí, comencem amb la visita de Claudi Carreras via telefònica. Ell és comissari de l'exposició Laberinto de Mirades, que organitza la Casa Amèrica de Catalunya i que ha estat viatjant durant 3 anys per més de 20 països d'Amèrica i d'Europa.
También tenemos la columna sobre Latinoamérica, la trae Begoña Martínez. Hoy nos hablará sobre Chile, hoy nos hablará sobre México, sobre distintos países y realidades que está viviendo Latinoamérica.
Continuarem amb la columna, amb la secció Tan lluny, tan a prop, avui parlant de les relacions entre Catalunya i Colòmbia, i precisament de Colòmbia va l'última nota d'aquest programa, oi, Javier?
La verdad que sí, porque hemos conmemorado en el Fórum de Barcelona la fiesta del Día Nacional de Colombia, una fiesta muy familiar, una fiesta que ha traído lo mejor de la cultura colombiana a Cataluña, y estará Carmen Bermúdez, que es la presidenta de la Federación de Colombianos de Cataluña, que nos hablará sobre ese evento. Así que, como ven, muchísimas cosas para el programa de hoy, así que comenzamos. Con esta excelente música venida de Colombia, tenemos el Tan lluny, tan a prop de la Alba Conesa, que está aquí danzando, bailando en la mitad del estudio de la Com Radio, aquí en Comunidad.
La veritat és que aquesta música ens dona moltes ganes de ballar, però en aquest moment no ho podem fer perquè ens hem de dedicar a parlar de la columna Tan lluny, tan a prop, i d'aquests ponts i d'aquestes relacions entre Catalunya i Llatinoamèrica, i en aquest cas Catalunya i Colòmbia, perquè hem començat a investigar i hem trobat, entre altres qüestions, que l'escut de Colòmbia incorpora una barretina, o gorro frigio, com diuen els colombians, encara que, de fet, no és un símbol exclusiu de l'escut de Colòmbia, sinó que també apareix en altres escuts, com el d'Argentina, Cuba, Bolívia, El Salvador, Haití, Nicaragua i Paraguai, entre altres. Per tant, haurem d'investigar més a fons en aquesta qüestió. Sembla ser que, a part de que la barretina és un símbol de llibertat, perquè ja el portaven a l'època romana els libertos, i durant la independència dels Estats Units i la Revolució Francesa també es va adoptar com a tal, però, a més, els primers colonitzadors d'Amèrica, i en concret de Colòmbia, eren catalans, i alguns estudis diuen que portaven barretina. De fet, hem de dir que Colòmbia es va quedar amb el nom procedent del descobridor, que encara està per veure si era català o no, Cristòfol Colom, no? De Colom, Colòmbia, que sembla ser que havia d'anomenar a tota Amèrica, havia de ser el nom de tot el continent, però que finalment es va dedicar únicament a aquest país, que és Colòmbia.
La verdad que le sacó el protagonismo el Américo Vespuccio, que finalmente fue el que se adoptó como nombre de América, y la verdad que interesante, no me había percatado de ese detalle. Ahora lo voy a mirar, el escudo hasta de mi propio país, que tú dices que Argentina tiene también.
Els he comprovat un per un, i sí, tots aquests que he dit tenen una barretina, alguns més evident, altres més amagada, però la veritat és que sí. I seguint amb aquesta relació entre Catalunya i Colòmbia, hem llegit un estudi del periodista Xavier Colomer Ribot, on ens parla d'altres petjades catalanes a Colòmbia, com per exemple una cadena de forns i botigues de gelats i dolços que s'anomena La Rondalla, el Conte, aquí en català. També una cadena de supermercats anomenada Carulla, que és un cognom també molt català, i les espardenyes catalanes, les alpargates, que utilitzen els pagesos al camp colombià i que, de fet, formen part del vestit tradicional del paisa, que és un originari de la regió d'Antioquia, d'allà de Colòmbia. En l'àmbit lingüístic trobem també paraules molt similars a les catalanes, com, per exemple, crispetes, per palomites, vitrals, vitralls, els de les esglésies, i comerç al detall, en lloc de comerç al detall, com diríem aquí. A més, el nom Mireia, que és un nom molt català, també és molt comú allà a Colòmbia.
Muy interesante, la verdad es que las nexos que hay entre Colombia, también su cultura, sus escritores, el cine, tantas coproducciones que hay ahora entre Colombia y Cataluña y España también, no hay duda que son un símbolo. El último símbolo tiene que ver también con el afecto, con el cariño, con el amor. Y bueno, la Shakira con el Piquet prácticamente, por más que esta sección evidentemente se ligue más a temas históricos, hay que hablar también de la actualidad, ¿no?
Home, no ho sé, jo, d'aquesta relació que tothom coneix, em sembla que puc afegir poca cosa, però sí que aprofito aquesta introducció que em fas per parlar d'altres persones d'origen català que tenen relació amb Colòmbia. De fet, ja van començar a tenir-la fa molt de temps, al segle XVII. Per exemple, es coneix la lluita d'alliberació dels esclaus negres africans que va portar a terme un capellà català que es deia Pere Clavé, que de fet és actual patró de Colòmbia, canonitzat l'any 1888. En aquesta mateixa època, al segle XVII, un pare jesuïta d'origen català que es deia Baltasar Mas també va fundar la Universitat Javeriana, que és una de les més importants de Bogotà. Després hi va haver un català, Rafael Capzir, que va ser nomenat governador de Cartagena d'Índies i fins i tot en un càrrec encara més elevat de virrei de Nova Granada trobem un altre català que es deia José Manuel de Zpeleta, i que el 1807, més tard, es convertiria en capità general de Catalunya. Per tant, doncs, persones d'origen català que han tingut relació amb Colòmbia fa molt de temps. Després, més endavant, també van participar molts catalans a les guerres de la independència de Colòmbia, en tots dos bàndols, tant en l'independentista, on trobem Josep Cerdà, que va lluitar al costat de Simón Bolívar, ahí es nada, i després el català Josep Maria Lleres, que es trobava a l'altre bàndol, el bàndol reialista, i que va arribar a ser alcalde de Bogotà el 1833.
Antes de acabar, también hablar del puente hacia este lado, y tiene que ver con la llegada de escritores, por ejemplo García Márquez, distintos escritores que estuvieron también viviendo en Barcelona y que las ediciones o las empresas de editoras de libros los hicieron reconocidos en todo el mundo, ¿no?
Sí, 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 ja vam parlar en el seu moment en un tan lluny, tan a prop del boom de la literatura llatinoamericana aquí a Barcelona, amb noms tan destacats com Gabriel García Márquez, i de fet ell sentia una profunda admiració per diversos catalans, entre ells Ramon Viñas, del grup de Barranquilla, a qui citava el seu llibre Cien Años de Soledad amb el sobrenom del savi català. Ramon Viñas va ser un autor de més de 40 obres de teatre i va emigrar a Barranquilla el 1913, on va obrir una llibreria i va dirigir la revista Voces. El 1931 tornava a Barcelona, però després es va haver d'exiliar arran de la Guerra Civil Espanyola i va tornar a Colòmbia, on va exercir de professor. I precisament doncs, García Márquez el citava també a les seves memòries, Vivir para contarla, on deia que el grupo de Barranquilla eran escritores y artistas jóvenes que ejercían un cierto liderazgo en la vida cultural de la ciudad de la mano del maestro catalán don Ramón Viñas, dramaturgo y librero legendario consagrado en la enciclopedia Espasa desde 1924.
Muchísimas gracias, Alba.
Seguim a la comunitat.